Al matí, amb Raquel García. Consumim consciència.
I aquest matí parlem del consum com un acte polític, un acte proactiu amb el que els consumidors podem escollir entre diverses opcions i també canviar allò que no ens agrada. Ara bé, n'hi ha prou només amb canviar la nostra manera de consumir? Podem canviar l'oferta i el mercat? En parlem amb el Miquel Serra i també amb el Josep Alcinet de Sabadell Consum Quilòmetre Zero. Bon dia a tots dos.
Bon dia, Raquel.
Avui
bon dia,
tenim un gran tema, eh?
Sí, tenim un tema, sí, sí.
Comencem trencant un dels mites, i és que el consumidor és el culpable, no? Moltes vegades de com funciona el mercat, però no tot depèn de la demanda que hi ha, o sí. És a dir, la demanda també està influïda per, doncs, això, com es comporta la indústria.
A veure, el senyor Borrell ens va allargar...
Ens va apel·lar.
Sí, ens va fer una d'aquelles de les seves plàtiques habituals, dient que ens portem bé i que baixem la calefacció. Per tant, ens culpabilitza. I, home, és una mica lleig que sempre els culpables siguem precisament els petits consumidors. Uh-huh. A més, ens volen vendre la moto de que tenim tota la informació, de que, per tant, podem decidir de forma lliure, que som coneixedors de totes les dades, i això no és així. És clarament que no és així. Uh-huh. Mira, una dada curiosa, eh?
Vinga, va.
Unió Europea 2017, àmbit de la Unió Europea, informe uh-huh. oficial, eh?
Sí.
Quin percentatge penses tu que recicla la Unió Europea? Malgrat totes les campanyes, recicleu. Quin creus que és el percentatge que recicla?
No crec ni que arribi a la meitat, o sí?
10%!
Mira la cara dels tècnics, eh? Déu-n'hi-do, un 10%, o sigui...
Només el 10% es recicla. Evidentment, això uh-huh. ha estat desequilibrat alguns països més que altres. Uh-huh. Un dels capdavanters és Alemanya.
Sí.
Aquí no quedem gaire ben parats, com és normal. Per tant, vol dir que no tenim tota la informació, està clar. I algunes associacions, com el FACUA, per exemple,
sí.
que ens haurien d'ajudar... no ho fan del tot, no tenen prou recursos, tenen un altaveu una mica minimitzat, i en canvi la indústria sí que té tota la informació. No solament la té tota, sinó que a més se n'aprofita d'aquesta informació per canviar les direccions de les coses. O sigui, l'altre dia, l'últim programa, parlàvem dels bioplàstics, no?
I
parlàvem,
i
posem l'etiqueta de biodegradable i això ja ens conforta. No, senyor. Perquè resulta que perquè sigui biodegradable hi posem un additiu que també és perjudicial. O sigui, hauríem tots d'aprofundir una mica més. Llavors, el ser proactius sí que és una cosa que ens responsabilitza, però culpar-nos només a nosaltres d'això, home, és lleig.
És lleig, és lleig, sempre carregar-nos, no?, a nosaltres
sí,
totes
sí.
les pedres a la motxilla. Doncs que sí. sigui compartida
sí, sí.
aquesta càrrega.
Mira, una altra dada més molt curiosa, eh?
Sí.
Els xips, que són un element que no solament està a la informàtica, sinó que està pràcticament
arreu.
I aviat ho portarem ja a la roba, portarem, vam...
Pensava que anaves a dir nosaltres, dic, ostres...
Sí, bueno, no estarem molt lluny d'això, no,
sí,
no
sí.
estarem molt lluny, no. Si no hi estem caminant, no estarem molt lluny. Un xip per terme promig, per agafar una dada, pesa aproximadament uns 2 grams, aproximats. Els materials, els recursos naturals necessaris per produir aquests 2 grams de xip
sí.
representen 1.700 grams. O sigui, necessitem 850 vegades més recursos naturals del que produïm. Això vol dir malmetre terres, minerals, aigua, etc, etc. Sí, 800 vegades més. I llavors aquí entraríem en un concepte que a mi em va semblar molt interessant d'un curs que fa el CCCB sobre productes, sí?
Uh-huh.
Que és el concepte de que és molt important ecodissenyar. O sigui, estem equivocadament, crec, anant al final. O sigui, recuperem quan ja hem produït malament. I si ho fem al revés? I si comencem a dissenyar pensant ja en com aquell producte tingui el mínim impacte possible abans de fer-lo?
ajudaria molt, no només tenir consumidors conscients, sinó també dissenyadors, no?, que realment doncs, tenen aquesta ètica, que la incorporen i que aconsegueixen doncs, això, ajudar-nos, no?, en aquest periple. Digues. Bé, Josep, perquè vas mirant i jo sé que tens molt a dir.
Sí, perquè jo tiraré una mica enrere.
Vinga, va.
És a dir, això que comentava és cert, ho comparteixo, uh-huh. I efectivament se'ns posa sobre les espatlles més responsabilitat de la que tenim, uh-huh. Però en tenim de responsabilitat.
I tant.
És a dir, quan consum quilòmetre zero parlem de conscient, consum conscient i consum responsable, consum conscient vol dir que partint de la base que el consum és l'eina que tenim per satisfer necessitats, uh-huh. La responsabilitat a la que fem referència ens diu que això, el satisfer les necessitats, ho hem de fer a partir d'uns valors de referència que permetin prendre decisions de manera coherent amb la nostra manera d'entendre la nostra vida i la nostra implicació social. Uh-huh. En el nostre cas, aquests valors són fonamentalment els de sostenibilitat i els de proximitat. Bé, per tant, nosaltres, des de la nostra perspectiva, no sé si m'han d'otorgar unes responsabilitats. És que jo sóc el primer que m'he d'autoresponsabilitzar de que el meu consum, tant com sigui possible, raonablement possible, i a partir de satisfer les meves necessitats, respiri sostenibilitat i fomenti proximitat, economia pròxima. Per tant, això sí que ho vull assumir-ho. No cal que m'ho diguin. No cal que m'ho diguin. Uh-huh. Probablement hem de baixar la calefacció. No perquè ara tinguem la guerra d'Ucraïna i convé malmetre o afablir l'economia russa. Senzillament, és bo que ens plantegem quin és els nivells més suficients de confortabilitat amb unes reduccions de les temperatures a l'hivern i un increment de les temperatures en els nostres aparells d'aires acondicionats en l'estiu. I això no cal que m'ho diguin. Si jo faig un consum responsable, per tant implicat, amb una sostenibilitat que m'acompanya cap aquí. Per tant, per mi és important tenir en compte això. Uh-huh. Una cosa és que no se'ns responsabilitzi de tot el que passa en el món, l'altra és que sí, però de totes maneres sí que ens hem d'autoresponsabilitzar amb els nostres propis, uh-huh. propis valors. A veure, per fer això, el consum proactiu, que és, de fet, un terme relativament antic, el consum proactiu que t'està dient és tu has de voler intervenir en dos aspectes fonamentals del consum o dels béns i serveis que consumeixo. El primer és que, efectivament, responguin a les teves necessitats. Uh-huh. Amb una avaluació de les teves necessitats que ha de ser moderada, la primera R del consum de l'economia circular, reduir, moderada, que sigui suficient però no amb excedents. Però l'altra també amb conèixer i posicionar-te respecte als processos de producció que generen uh-huh. aquests béns. I en aquest apartat és per què, i al voltant d'aquesta idea del consum proactiu, defensem aspectes com, per exemple, l'autoproducció. Uh-huh. L'autoproducció o les quotes d'autoproducció és la manera d'adaptar a les teves necessitats específiques, per tant, d'acabar d'ajustar, els consums de diverses coses. Per això defensem l'autoproducció energètica, defensem l'autoproducció tèxtil, defensem l'autoproducció alimentària, etc, etc, etc. És a dir, anem-nos a pensar que un dels aspectes de l'autoconsum, un dels aspectes del consum proactiu és la nostra implicació directa en l'acabament dels productes, en els productes que consumim. L'altre ja és més complicat, que és el d'influir en els processos de producció, el que ara el Miquel ens apuntava amb el tema de l'ecodisseny. És a dir, quines eines tenim per avançar en influir en com es produeixen els productes i serveis que consumim, no només en les característiques d'aquests productes i serveis. I aquí és on trobem a faltar una mica espais. Ara després parlarem, si un cas, dels nous, diríem, mecanismes de consum, però fins aleshores trobem a faltar espais, organitzacions, que ens permetin aquesta influència, que ens passin d'una organització basada en la reacció, en la defensa, a una organització del consum que pretengui la influència en els processos. Cal un canvi a les organitzacions dels consumidors.
És interessant tot això que apuntaves per influir directament, no?, en com la indústria fa les coses, o també doncs, com els governs regulen, no?, el funcionament de la indústria.
Bueno, és que en moltes ocasions la indústria té més poder que els mateixos governs i influeix sobre ells. El que el Josep apunta, jo ho resumeixo amb un concepte que crec que sí que és un acte polític, que és el de descentralitzar. O sigui, estem anant cada vegada més, ja fa un munt d'anys, hem anat a fer concentracions industrials, hem vist com, aquí a Sabadell, per exemple, teníem les CACs, teníem la Brown Boveri, van convertir-se en ABB, que és un monstre molt més gran i que té molta més capacitat de tot, del que faci falta. I això ha anat passant arreu, amb l'indústria de l'automòbil, en tot. Anem fent concentracions en les quals han anat fent monstres cada cop més grans. Tenim tendència, quan dibuixem els circuits econòmics, a dibuixar tres cercles, en el qual en un hi posem l'ecologisme, en l'altre hi posem l'economia i en l'altre hi posem la societat. I aquests tres cercles és molt freqüent, nosaltres també a vegades hi caiem en aquesta errada, de dibuixar-los del mateix tamany, on hi ha zones que conflueixen. I diem, bueno, això és econòmicament sostenible i ecològicament perquè aquesta part conflueix. Personalment penso que això no és correcte. Els cercles no són iguals, perquè l'economia obté coses dels altres sectors, influeix i té poder sobre els altres sectors, i aquí és on hauríem de variar això. O sigui, hauríem de fer tres cercles concèntrics en els quals la part més petita fora l'economia. La societat hauria d'englobar l'economia i més coses, per tant, hauria de ser un cercle més gran, i per sobre d'això hauria d'estar l'ecologia, de forma que jerarquitzéssim les prioritats. O sigui, l'economia ha d'estar al servei de la societat i la societat al servei del planeta.
Que bonic.
Sí, ja sé, ha quedat preciós.
Sembla una quimera, no? Però sembla una quimera, però hauria de ser així.
Sí, però és que ens quedarem sense planeta.
És que ja, però clar.
I no ho podrem parar. És que en fem broma d'això. Però és que no ho podrem parar. Hi ha una gràfica, ja no l'he portada, perquè és una mica complexa, de tres escenaris possibles en els quals es diu si fem tota una sèrie d'accions, augmentarem la temperatura un grau i mig. D'acord?
Vale.
Si fem tota una sèrie d'accions, només pujarà 2 graus. I si fem tota una sèrie d'accions, en pujarà 3. Tal com estem ara, estem per sobre dels 3. No estem fent cap acció realment contundent que estigui fent frenar, reduir, minimitzar una mica la direcció que portem.
Però per això a mi em sembla interessant treure una mica de culpa en el sentit del consumidor, en el sentit de que si ho intentem fer tot perfectament, al final la gent no fa res, perquè se sent...
No.
I llavors hem de fer petits gestos cadascú i també potenciar això que dèieu vosaltres, en que sigui la indústria, els governs, els dissenyadors, els professionals, no?, els que també tinguin en compte tot això que nosaltres ara parlem, tenint en compte que nosaltres, igual que intentem aquí fer cada dilluns, hem de despertar aquests consumidors conscients, però també hem de treure aquesta càrrega, perquè si no la gent al final es desespera i no fa res.
Clar, però un segon, no oblidis
sí,
que...
Sí, perquè tenim el Josep que...
No, ja el deixo que enronia. No oblidis una cosa, que algunes de les accions de la indústria ens perjudiquen la salut no a llarg termini, sinó de forma immediata. La UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, té una web que es diu Atlas Global de Justícia Ambiental, que forma part d'un projecte europeu, que és l'EJOL, després ja et passaré les dades, en els quals, en aquest mapa, hi ha tota una sèrie de puntets de colors on posa situacions ambientals perjudicials per a la ciutadania i diu quin producte, quina empresa o quines empreses estan implicades, etc. És un atles curiosíssim. En el cas d'Espanya, en aquest atles, a dia d'avui, hi ha documentats 32 casos molt flagrants. I jo en parlaré de dos que encara són vigents a Catalunya. Un d'ells és la cimentera de Montcada. És una cimentera que porta anys i anys contaminant i que hi ha estudis de diferents entitats sanitàries que certifiquen que l'índex cancerigen a Montcada és molt superior a tota la població del voltant. No hi ha manera d'actuar contra la cimentera. I la cimentera segueix funcionant. No està tancada. És un cas molt flagrant, i aquest, la ciutadania, no podem passar d'aquesta situació.
No, evidentment.
No solament...
Evidentment,
és que,
no. Però també l'administració té molt a veure, no, aquí?
Sí, però clar, aquí la ciutadania sí que realment és responsable. S'hauria d'empoderar de tal manera de pressionar perquè es posin les mesures adequades, perquè els hi va la vida. És cru, eh? Però és que els hi va
pues
la vida.
Sí, sí, sí.
I tal qual.
Josep.
Bé, a veure... és cert. És cert, també comparteixo la idea que, efectivament, aquest cercle que té a veure amb els interessos econòmics està sobreposant sobre els altres i, per tant, des d'una lògica de consum conscient i responsable, hem de defensar el revertir aquesta jerarquia i, efectivament, canviar-la amb els termes en què el Miquel ens comentava i evitar els efectes, entre altres, aquests darrers d'activitats econòmiques clarament perjudicials per la salut que es continuen mantenint. De totes maneres, a veure, estem en un moment on les xarxes socials ens permeten, usades com a mínim en aquesta orientació d'intentar activar sinergies entre consumidors per tal de compartir interessos comuns i fer més viable el poder influir sobre els processos productius i sobre les condicions en què es produeixen aquests processos productius, aquestes xarxes són una eina que ara tenim i abans no.
Exacte.
I, per tant, tot el que fa referència a aquesta proactivitat digital és quelcom que hem d'activar i utilitzar tots els canals possibles. Que això és donar-nos més responsabilitat? Home, no ho sé. A veure, tenim digitalitzat tot en el nostre món. La socialització en general incorpora de manera creixent i de manera cada vegada més significativa la digitalització. Molt bé. Doncs en el consum també. Tampoc és que estem demanant que fem coses diferents. I, per tant, compartim expectatives, interessos, necessitats de consum amb suport d'aquestes xarxes socials. De fet, que això és una eina important, ho demostra una cosa. Torna a ser el tornar a pensar en aquesta jerarquia del cercle econòmic. Com que això és important, o com a mostra de que això és important, què està passant? Doncs apareix la figura dels influencers. És a dir, persones, perfils, que tenen una certa rellevància en la seva presència en les xarxes i els interessos econòmics els fidelitzen a partir senzillament de contractes i de recursos econòmics, de recursos. Per tant, efectivament, les xarxes és una base òptima per aquest consum proactiu. Però, tenint molt present que atenent a aquesta perversió en la jerarquia dels cercles de sostenibilitat, ens podem trobar condicionats per influencers que no t'estan donant informació sobre un determinat aspecte que és una informació, que sigui una informació neta i sense condicionants, sinó una informació totalment condicionada. Què vull dir amb això? Doncs que, altre cop, han de néixer, hem de crear, hem d'implicar-nos en mogudes,
sí,
que siguin de base, estrictament de base, de consumidors, que sense intermediaris siguin capaces d'influenciar els processos de producció i els productes produïts per tal de que s'ajustin als nostres interessos de consum i als nostres valors de producció. Que, com dic, consum conscient, consum quilòmetre zero, per nosaltres és la sostenibilitat i la proximitat. Des d'aquesta perspectiva, penso que és molt important que això ho tinguem molt present. Els influencers no és una informació significativa, és una informació condicionada.
Clar, moltes vegades emmascarar, no?, realment...
Interessos.
Que... Interessos per al màrqueting i tot. Per això doncs, hem de tenir aquesta informació i ser, doncs, tenir aquest poder, no?, com a consumidors per després doncs, fer aquest canvi. Voleu afegir alguna cosa més?
Mira, un exemple curiós, eh? Ahir, amb un grup, vam anar a veure unes vinyes que fan vi ecològic. Bueno, a part de molta informació que se'ns va explicar, que va ser força interessant,
sí,
hi havia una data que desconeixia absolutament i que marca una mica la diferència entre el poder del consumidor i el poder de la indústria, en aquest cas, del vi o del cava. Una vinya ecològica ha de complir tota una sèrie de normes exagerades i, a més, està envoltada, moltes vegades, de producció convencional. Bé, doncs un aspecte que jo desconeixia és que si la vinya ecològica no està a més d'una certa distància de la convencional, no pot tenir la certificació d'ecològica. Queda condicionada. O sigui, en lloc de protegir el que intenta fer les coses d'una forma correcta i dir-li al gran, no, escolti, vostè que és tan gran, allunyi's una mica, no, és al revés. A vostè que és petit, no li donc la certificació perquè vostè està envoltat de grans vinyes que utilitzen els mètodes convencionals. Quan dic mètodes convencionals, vull dir pesticides, etcètera, etcètera, tota la dinàmica que ja coneixem. En el cas curiós d'aquesta vinya que vam visitar ahir, es dona la circumstància que entre ella i les grans hi ha un camí d'aquests antics rals que va fins a Montserrat. La distància d'aquest camí, l'amplada d'aquest camí, més els marges que s'han de deixar, perquè sí, més o menys per normativa o per seguretat s'han de deixar, els han permès poder fer vi ecològic. O sigui, una circumstància fortuïta.
Que això no hauria de ser així.
Exacte,
que per això és
on vull anar.
Que per això apel·lem que, clar, nosaltres hem de ser com el motor impulsor d'aquest canvi, però, evidentment, doncs, la indústria, o si més no, els nostres polítics han de posar a l'agenda aquests canvis, igual que ho fan també, com comentàvem abans, no?, els dissenyadors. Jo ara penso moltes vegades, aquí fem secció també amb l'ESDI i veiem molts projectes. Ara pensava, doncs, mirant amb les xarxes l'altre dia, estan fent, per exemple, un packaging de cosmètica per intentar, doncs això, com el model actual no és adequat ni sostenible, doncs fan una proposta que és com un packaging més atemporal i durador per tenir doncs aquestes pastilles i doncs per això, doncs per fer aquest canvi. O sigui que afortunadament també doncs cada cop hi ha més professionals que tenen en compte tots aquests processos. O sigui que també des d'aquí siguem una mica optimistes perquè si no ens enfonsarem.
Però sempre el paper nostre com a consumidors és clau. Ningú farà la feina per nosaltres. Això amb el consum i amb altres coses de la vida, però pel que fa referència al consum, nosaltres hem de ser individualment i col·lectiva responsables i coherents amb els valors que nosaltres defensem. Si nosaltres no prenem la iniciativa, rarament les administracions la prendran, encara menys el sistema productiu. Això, per mi, és un element clau en tot el que diem, de fet, en tot el que diem a cada programa.
Exacte. Ens toca, malgrat tot, continuar carregant la motxilla i, a més, anar marcant el pas. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.